Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:05, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. El proper dilluns inicia les activitats del cicle Dones i Salut, organitzat per les regidories de Polítiques d'Igualtat i Salut Pública, amb la col·laboració d'altres àrees municipals i en el marc del projecte d'intervenció integral del barri de Can Mas i amb la col·laboració del Pla Educatiu d'Entorn. Unes activitats per a reflexionar sobre aspectes relacionats amb la salut i les dones des de diferents vessants, com la biològica, la social o la cultural. Aquest cicle comparteix alguna activitat amb el programa Gent Activa de Serveis Socials i també està relacionat amb els tallers i xerrades que l'Associació Fibromialgia i Fatiga Crònica ha organitzat durant el mes de maig, donat que parlem d'unes malalties que afecten bàsicament les dones. Activitats organitzades per elles i per a elles, amb la salut com a prioritat. Avui a l'Info parlarem precisament amb algunes de les dones que han impulsat i organitzat aquest cicle. Serà l'espai d'entrevista. Repassem abans els principals continguts de l'Info d'avui amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars.
El ple ordinari del mes d'abril va tenir lloc ahir al vespre i va aprovar, entre d'altres coses, els comptes generals de l'any 2008, el projecte de construcció i aportació de l'aparcament del Parc de Rizal i quatre mocions que van comportar un ampli debat.
El passat dimarts es va inaugurar la nova línia millorada d'autobús que uneix el centre de Ripollet i el barri de Can Tiana amb Montcada i Reixac.
Ja es coneixen les bases del concurs de cartells de festa major d'enguany. El Patronat Municipal de Cultura ha convocat novament aquest certamen, que té com a data final d'entrega el dia 11 de juny.
I també s'ha convocat la quarta edició del Premi d'Investigació Local al Fil de la Memòria. El certamen vol premiar projectes de recerca en camps tan diversos com la història, la geografia, l'economia, la política, la sociologia o el folklore de Ripollet.
Parlarem també de la inauguració del centre parroquial, de l'èxit del Club d'Escac Ripollet i de molts altres temes al nostre apartat de breus informatius.
Els esports i les pluges que sembla que venen de cara a cap de setmana tancaran el nostre informatiu d'avui. Comencem. Com dèiem, ahir al vespre es va celebrar una nova sessió ordinària del ple municipal amb 9 punts a l'ordre del dia, entre ells la presentació de 4 mocions que van generar un important debat a la part final de la sessió. A més, a l'inici del ple, l'alcalde va informar els regidors i regidores de diferents acords que no van donar lloc a votació, com ara la sessió que finalment va realitzar l'Imsol al CatSalut dels terrenys on es construirà l'Hospital Ernest Lluch.
El primer punt que es va portar a aprovació del plenari va ser la presentació del compte general de l'any 2008. L'acord va ser acceptat amb els vots favorables de PSC i Convergència i Unió, el vot en contra del Partit Popular i l'abstenció del Compromís per Ripollet. El PP justificava així la seva oposició al punt.
Sí, como bien dice la regidora de Hacienda, pues son las cuentas generales de este ayuntamiento. Para el Partit Popular son, bueno, pues las cuentas de las subcontratas y de los casi 4.000 parados en Ripollet. Son para nosotros las cuentas, bueno, de un ayuntamiento que usa la palabra austeridad, pero sigue manteniendo, pues entre otras cosas en esas cuentas, por ejemplo, chofer y coche oficial. Son las cuentas, pues bueno, de un ayuntamiento que reglamenta muchísimo, que riñe por cada euro con las entidades locales, pero, por ejemplo, paga más a los concejales de gobierno por asistir a sus reuniones.
Un cop acceptat, aquest compte es facilitarà la sindicatura de comptes i a Hisenda. A continuació, també relacionat amb els comptes municipals, es va presentar una modificació de crèdits d'uns 670.000 euros com a resultat del superàvit del pressupost de 2009. La regidora d'Hisenda, Imma Viera, felicitava l'equip de govern així com els serveis econòmics per la bona tasca.
Aquesta modificació de crèdits que es presenta avui és conseqüència de la liquidació del pressupost del 2009, del qual m'agradaria fer esment, donat ple, doncs, no, només s'ha donat compte en el despatx oficial. Simplement fer un apunt, i és que el resultat pressupostari tant dels patronats com de l'Ajuntament ha estat positiu. Penso que han d'estar orgullosos perquè som un dels pocs ajuntaments que pot presentar una liquidació positiva. I això, doncs, no és l'habitual, i per tant, doncs, des d'aquí vull felicitar a tots els meus companys de l'equip de govern per la seva gestió del pressupost i els serveis econòmics de l'Ajuntament.
El Compromís, en canvi, no es va mostrar gens satisfet amb aquest superàvit.
Abans de tot, voldríem ressaltar des de la nostra òptica d'esquerres que nosaltres no estem orgullosos de que hi hagi superàvit en els comptes del 2009. Creiem que en aquest moment de crisi creiem que hi hagi superàvit des d'una visió d'esquerres no és per estar orgullós. No creiem en aquests superàvits de visió liberal. Després, destacar el que es diu en l'expedient, que aquesta modificació de crèdits no respecta la llei d'estabilitat pressupostària. Primer creiem que l'expedient no surt amb massa clars els motius pels quals no la compleix. Aquesta llei sembla que només la respectem quan interessa a l'equip de govern.
El punt es va aprovar amb els vots favorables de PSC i CiU i l'abstenció del PP i el compromís per Ripollet.
El ple també va donar llum verda a l'ampliació del termini d'execució de les obres del Cap Pinatons en 2 mesos més, arran d'unes troballes arqueològiques que van aparèixer en aquell espai que van provocar que les obres s'aturessin uns dies. Van votar a favor tots els grups del consistori. En relació amb les obres d'aquest equipament, també es va acceptar l'aportació d'unes millores per valor de 35.000 euros, amb els vots favorables de tots els grups, a excepció del compromís per Ripollet, que s'hi va abstenir.
Finalment, el 7è punt abans de les mocions va tractar sobre el projecte de construcció i explotació de l'aparcament del Parc del Rizal. Aquesta obra, inclosa en el projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas, tindrà un cost de més de 7 milions d'euros. Aquest equipament tindrà un total de 385 places, de les quals 96 seran de concessió a 50 anys, 120 per llogar i 169 de rotació. El portaveu popular Víctor Dieguet criticava durant la seva intervenció les diferències de concessió entre aquest aparcament i el del parc del riu Ripoll.
Ara es demana a l'empresa que construeix aquest pàrquing 100.000 euros, quan a l'empresa que ens ho ha construït justament al costat de l'Ajuntament el que se l'han demanat és 12 places de pàrquing. Per tant, queda clar que hi falta aparcament, la prova és el mateix Ajuntament, que reserva places al costat, i també queda clar que on s'haguessin pogut demanar 100.000 euros, com és ara el cas, es van posar per endavant, en el cas anterior, com és el pàrquing d'aquí del riu Ripoll, les prioritats de l'Ajuntament i no les del municipi.
Per la seva part, Jordi Martínez, del compromís per Ripollet, també discrepava en la gestió privada de l'equipament.
En el que discrepem és en la forma que s'exposa en aquest expedient que ha de ser aquest aparcament. No estem d'acord en la gestió indirecta dels serveis públics i creiem que es creen només aquests serveis públics només per privatitzar la gestió. Creiem que els serveis públics han de ser gestionats pels organismes públics. I també desitgem que el poble de Ripollet no hagi de pagar les mateixes conseqüències que ha tingut la construcció de l'aparcament del mercat, on encara fa poc que aprovem partides per la seva remodelació després d'haver pagat el seu rescat.
El punt va ser aprovat amb els vots favorables de PSC i CiU i l'abstenció dels grups de l'oposició. A l'apartat de mocions se'n van debatre 4. La primera de les propostes, presentada pel PP, tractava sobre els mitjans de comunicació municipal. Víctor Dieguez exposava les diferents peticions de la moció.
En primer lloc, que es canviï de manera immediata el regidor responsable de l'àrea de mitjans de comunicació. El cessament de manera immediata de l'actual gerent del Patronat Municipal de Comunicació. Instar el govern municipal a una nova orientació als mitjans municipals de comunicació en la direcció del respecte i manteniment del principi del pluralisme. Manifestar la voluntat d'aquest Ajuntament per corregir i vetllar en el futur pel pluralisme al conjunt dels mitjans municipals de comunicació. En el cinquè punt seria manifestar el rebuig del ple municipal pel qualsevol manipulació, ús partidista, absència d'informació sobre l'oposició i manca de respecte pel pluralisme democràtic, manifestar la intenció de l'Ajuntament de Ripollet de fer aplicar escrupolosament a partir d'ara la legislació vigent a Catalunya pel que fa als mitjans de comunicació audiovisual d'àmbit local perquè compleixin la seva funció de servei públic.
Eduardo Jiménez, del Compromís per Ripollet, va criticar durant la seva intervenció la poca presència de l'oposició quan entrevistes a la ràdio.
Y decir de que en la entrevista del 2008 la oposición solo se recogen dos, y hay que hacer mención de que esas dos entrevistas es cuando hay un cambio, un cambio por parte de los regidores del COP Compromís per Ripollet. Mientras que el gobierno tiene una y las regidurías tiene 30 entrevistas. Eso es en el 2008. No hablamos de 6 programas, como ustedes alegan en los medios de comunicación, en los comunicados que están haciendo.
Per la seva part, el regidor de comunicació, Alberto Castro, va explicar en primer lloc que el govern, tal com es va dir en el darrer Consell d'Administració del Patronat de Comunicació, reconeixia la poca presència de l'oposició quan a talls de veu.
En ese consell, lo primero que hago yo como presidente es reconocer el acuerdo del CAC, reconocer que se habían producido una poca presencia de la oposición en los cortes de voz, y lo primero que digo es que como presidente pondremos medidas correctivas para corregir ese déficit.
Tot i així, va animar tots els grups a que proposessin noves mesures. D'altra banda, Alberto Castro també va matisar que totes les notícies generades per l'oposició han aparegut als mitjans municipals. Respecte a la moció, el regidor de comunicació va atacar amb contundència la petició de l'oposició de cessar el responsable del patronat com un treballador de l'Ajuntament, fet que podria ser un precedent perillós.
Evidentemente está en su derecho de pedir no solamente mi traslado, Incluso podrían pedir mi dimisión o hasta, yo qué sé, cualquier otra cosa que forma parte de mi responsabilidad política, que en ningún momento rechazo. Lo que no puedo entender, lo que me parece absolutamente descabellado, es que ustedes hayan solicitado el cese inmediato del gerente del Patronato Municipal de Comunicación, porque todavía continúan en la pertinaz idea y equivocada, pensando que el señor Toni Miralles es personal de confianza de este ayuntamiento. ¡Error!
Després d'un extens debat, la moció va ser rebutjada amb els vots en contra del govern, l'abstenció del Compromís per Ripollet i el vot favorable del PP. La segona moció, presentada també pel Partit Popular, demanava que l'Ajuntament informi al govern de l'Estat del nombre d'immigrants sense papers que s'inscriuen al padró. Pere Calviño justificava així la seva proposta.
O també volem una immigració en drets, evidentment, immigració en drets, però també amb obligacions, perquè a vegades si només són drets, no. Aquí nosaltres que volem és que els immigrants tinguin drets, evidentment, només faltaria, però també obligacions, no? Que compleixin les normes, que paguin els impostos, si tenen que seguir una normativa per portar els nens al col·le, segueixin la normativa. I el que nosaltres també demanem, que és el que nosaltres pensem, és que respectin les costums que tenim aquí a Catalunya i a Espanya, no?
El text també va ser rebutjat amb els vots en contra de tots els grups, a excepció del vot favorable del PP.
Finalment, els populars van presentar un tercer text per demanar que no es faci cap acte d'obertura de la plaça Banclós. També va ser rebutjat amb els vots en contra de PSC i CiU i els vots favorables del Compromís per Ripollet i el Partit Popular.
La darrera moció la va presentar el Compromís per Ripollet, on demanava que l'Ajuntament no pagui el cànon digital. Jordi Martínez explicava els motius de la moció.
Des de la implantació del cànon digital, cànon que grava la compra d'equips informàtics i altres com a compensació pels drets de còpia i reproducció que es podrien veure vulnerats per l'ús d'aquests equips, les administracions també s'han vist obligades a pagar aquest cànon, tot i que en els seus equips informàtics no es poden vulnerar aquests mateixos drets. Existeixen opinions qualificades i una jurisprudència que dona suport al fet que les administracions no hagin de pagar aquest cànon i que no és correcte que es faci el supòsit que tot suport informàtic servirà per vulnerar els drets de còpia i reproducció.
El text es va aprovar per unanimitat.
I continuem parlant de comunicació, ja que aquest dimarts el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Ramon Font Bové, va visitar les instal·lacions del Padró Municipal de Comunicació, acompanyat de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i del regidor de Comunicació, Alberto Castro. Durant la visita, Font va declarar mostrar-se molt sorprès per la polèmica suscitada arran de l'acord del CAC sobre el programa Info de Ripollet Ràdio.
Font va manifestar que el CAC només va analitzar un programa determinat en un moment determinat i, segons els seus paràmetres, va detectar que els actors polítics no tenien prou presència de veu. Tot i així, va voler matisar les seves paraules.
No hem analitzat el conjunt de la comunicació de les entitats públiques, de les instàncies públiques de la ciutat. Només insisteixo, aquest programa en un període determinat i sobre la base i criteris que utilitza el CAC per analitzar el pluralisme, que són discutibles, segurament, perquè si en un programa de ràdio no surten tots els actors però s'informa de les activitats de tots els partits polítics, la pluralitat està assegurada i creiem que això és el que realment passa aquí, en aquesta emissora de ràdio.
Segons el president del CAC, l'acord només recordava a l'operador les seves obligacions de servei públic i de pluralisme, però sense verificar cap incompliment. Finalment, des del Consell de l'Audiovisual es va valorar molt positivament l'actitud dels responsables del patronat d'introduir les millores que calgui. Per la seva part, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va assegurar que el govern municipal està molt tranquil quant a la pluralitat dels mitjans locals.
El 91.3 Info.
I canviem de tema per parlar de transport públic. El passat dilluns es va posar en marxa la nova línia millorada d'autobusos 685 que comunica el barri de Cantiana i el nucli urbà de Ripollet amb el centre de Montcada i Reixac. El nou servei gestionat per l'empresa Font passa un total de 16 vegades en cada sentit durant tota la jornada, de dilluns a divendres, i funciona cada hora entre les 6 i 10 del matí i 9:45 de la nit.
Són un total de 21 parades interurbanes que donen servei a unes 22.000 persones l'any. Amb aquesta posada en marxa es culmina una fase per millorar el transport interurbà Ripollet, tal com explicava el director general del transport terrestre, Manel Villalante.
Per tant, la primera part, que segurament és la més fàcil, que és la de posar els autobusos, amb la d'avui, jo crec que ja està tancada i ens dona aquesta cobertura a tot el nucli de comunicació amb els centres bàsics de salut, ensenyament, que necessita el municipi.
En funció de la utilització del servei, durant els propers mesos s'ajustarà l'oferta per tal d'adaptar la cobertura a la demanda real. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, explicava quins són els avantatges d'aquesta nova línia millorada.
A través d'aquesta línia podem connectar-nos amb l'estació de la Renfe de Cerdanyola, podem connectar-nos amb les estacions també de Rodalies de Montcada, amb la qual cosa, en menys de mitja hora, podem anar de punta a punta del trajecte. És un trajecte senzill, ràpid, molt còmode. Dir-vos també que, lògicament, té un avantatge important, és que amb la tarifa integrada, qualsevol persona que pugui agafar aquest servei, és a dir, pot agafar el tren amb el mateix bitllet, amb la qual cosa el que estem fent és intentar fer llançadores a les vies ràpides de comunicació.
Els serveis comportaran un cost de més de 107.000 euros assumits entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Ripollet.
El passat 23 d'abril es va inaugurar un nou aparcament situat al parc del riu Ripoll. La nova infraestructura té més de 6.000 metres quadrats repartits en dues plantes.
El nou servei compta amb 320 places, de les quals 274 són de concessió. D'aquestes es posaran a la venda un total de 70, es reservaran per l'Ajuntament 12 i la resta es llogaran a 1,2 euros l'hora i una quota mensual de 40 euros. La plaça, que ha estat restituïda i remodelada per la promotora, compta amb nous jocs infantils i dos accessos per a vianants amb ascensor, tal com explicava l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo.
I jo crec que va ser una bona idea aprofitar aquest espai, que sí que és veritat que ens ha hipotecat, entre cometes, durant el temps de les obres, la utilització d'una part, no de tot, però d'una part de la zona verda, de l'espai verd, però jo crec que el resultat final, els veïns el poden veure, ha estat magnífic. Jo crec que s'ha fet una obra de molta qualitat i, a més, hem aconseguit també, pues, d'alguna manera, una contraprestació, diguem, per aquest temps que ha estat el parc, aquesta part del parc inutilitzada, que ha estat la construcció d'una nova zona infantil amb la seva tanca, amb els seus jocs, que jo crec que els ciutadans ja porten setmanes gaudint i que ho valoren molt positivament. No?
L'explotació anirà a càrrec de l'empresa Ubarel SL del grup Lluís Casas per un període de 50 anys.
Tot i semblar llunyà, hem de parlar ja de Festa Major, ja que un any més el Patronat de Cultura ha presentat les bases del concurs de cartells de la Festa Major 2010. Com és habitual, cada participant haurà de presentar una proposta consistent en dos cartells de disseny gràfic. Un serà per anunciar la Festa Major en general, que serà els propers 27, 28, 29 i 30 d'agost, i l'altre serà una adaptació per publicitar l'Espai Jove Llibrelleta, inclòs dins el programa d'actes de la festa. Els elements identificatius del cartell de la Llibrelleta i les bases del concurs es podran trobar al web ripollet.cat.
Per a tots els participants, el termini finalitza el proper 11 de juny i el veredicte es donarà a conèixer el 14 de juny a les 7 de la tarda al Centre Cultural. El jurat estarà format pels membres de la Comissió de la Festa Major i un representant de l'organització de la Llibrelleta. L'obra guanyadora rebrà un premi de 1.200 euros i passarà a ser propietat del PMC. Tots els cartells que participin al certamen es podran veure exposats al vestíbul del Centre Cultural la setmana posterior al veredicte. Si les obres presentades no reuneixen la qualitat suficient, l'organització es reserva el dret de declarar el certamen desert.
Esteu escoltant Info.
Aquest matí s'ha inaugurat a Ripollet la primera mostra de tallers de teatre als Instituts del Vallès Occidental amb la representació del somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare. Així, durant els mesos d'abril, maig i la primera setmana de juny, 45 centres d'ensenyament secundari de 29 municipis de la província de Barcelona representaran un total de 40 tallers de teatre als seus companys d'institut i als habitants de la seva comunitat.
En el cas de Ripollet s'ha iniciat una representació a les 12 del migdia i en tindrà lloc una altra a les 8 del vespre. Les entrades són gratuïtes i es poden recollir al Centre Cultural o una hora abans al Teatre Auditori. El taller de teatre és una activitat formativa adreçada als alumnes dels instituts d'ensenyament secundari que té com a finalitat potenciar la formació integral dels participants, desenvolupar la seva capacitat expressiva i la seva sensibilitat artística. Les sessions són impartides per llicenciats en art dramàtic i experts en pedagogia teatral.
L'editorial ripolletenca M Publicacions ha convocat, coincidint amb la celebració de la Diada de Sant Jordi, la quarta edició del Premi d'Investigació Local al Fil de la Memòria. El certamen vol premiar projectes de recerca en camps tan diversos com la història, la geografia, l'economia, la política, la sociologia o el folklore de Ripollet. El guardó consisteix en una dotació econòmica de 3.000 euros i la publicació del treball.
Àngels Leiva, responsable d'M Publicacions, ens avançava al darrer info les novetats d'aquest any.
Hem trigat un mes del que era habitual, habitualment convocàvem al febrer, i aquest any doncs no teníem clar si fer-ho de cara a la primavera o de cara a la tardor, però com per circumstàncies de producció una mica doncs hem hagut d'allargar el procés d'edició de l'obra guanyadora del tercer premi, doncs sí que volíem bueno, doncs estar aquest Sant Jordi amb alguna novetat, i per tant doncs ens vam decidir a convocar el premi i donar temps fins al mes de setembre a la presentació d'obres.
El veredicte del jurat es coneixerà a l'octubre. A partir d'aquesta data, el guanyador o guanyadors del premi, ja que també es pot presentar un equip de persones, tindrà 15 mesos per finalitzar la investigació i presentar l'original del treball. Emma Publicacions editarà l'obra dins la seva col·lecció al fil de la memòria amb la intenció que surti a la llum pel Sant Jordi de 2012.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
I acabem aquest primer bloc de notícies parlant de Sant Jordi, i és que el passat divendres el Racó de les Lletres Locals es va instal·lar a la plaça de Pere IV durant tot el dia. A aquesta iniciativa es van sumar les llibreries 4 de Ripollet i l'Aranya de Cerdanyola. Des d'Ema Publicacions, impulsors del Racó s'han mostrat molt satisfets per la rebuda del públic. Fins al moment aquest espai es podia trobar dins la festa de Sant Jordi i la Rambla el diumenge abans de la Diada.
Pel que fa a les vendes, el Racó de les Lletres Locals ha aconseguit superar lleugerament les de l'any 2009. Així, el títol més venut ha estat Fill dels 80, la generació bombolla de l'il·lustrador local Aleix Saló. També han estat molt ben acollits els dos títols de Xavier Gassó, Mosquitos de Invierno, un llibre de relats, i Los Ángeles no deberían pecar, del qual acaba de treure la segona part. El segon títol més venut ha estat Ciutadans, retalls i mutacions, una mirada fotogràfica a Ripollet, de Miquel Alba, un recull fotoperiodístic que els anys fa que guanyi en components històrics. La resta de títols, que també han comptat amb vendes significatives dins el Racó, han estat La petita història dels humans, de Jordi Casanova, i l'edició commemorativa d'Històries de Ripollet, de Manuel Mogas.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El proper dilluns, dia 3, s'inicia les activitats del cicle Dona i Salut, organitzat des de les regidories de Salut Pública i Polítiques d'Igualtat, i dins el marc dels projectes d'intervenció integral del barri de Can Mas, amb la col·laboració d'altres regidories com Joventut i Educació, a través del Pla Educatiu d'Entorn. L'objectiu d'aquest programa és commemorar el dia 28 de maig, que és el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Per parlar tant de les activitats com del sentit d'aquesta commemoració, avui ens acompanyen tres dones. Es tracta de la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, qui tenim a l'altra banda del telèfon. Hola, molt bona tarda.
Bona tarda.
I també tenim aquí a l'estudi amb nosaltres a les tècniques, la de Salut Pública, Tamara Navarro, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I a la de Polítiques d'Igualtat, Sandra Ortiz, benvinguda.
Bona tarda.
Doncs ja tenim aquí a totes tres dones que han organitzat activitats de dones i per a dones. Sí, déu-n'hi-do, eh? Molt femení tot això avui. L'impulsor d'aquest cicle és ben bé Polítiques d'Igualtat, tot i que les activitats estan organitzades conjuntament. Què intenten commemorar amb aquest programa? Li pregunto a la regidora, que tenim al telèfon.
Sí, doncs, bueno, com tu molt bé has dit, es tracta de commemorar el dia 28 de maig, que és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, i això ho fem doncs amb un grup d'activitats que agafaran tot el que és el mes de maig fins a inicis del mes de juny, fins al dimecres 2 de juny. I l'objectiu és voler analitzar la salut de les dones, però no només des de la vessant biològica, des del cos físic, sinó també des de les desigualtats que es produeixen per altres factors relacionats amb el gènere o amb els canvis culturals i socials, que sovint atribueixen rols i funcions diferents a homes i dones, i aquests doncs poden establir desequilibris en matèria de salut. No és el mateix parlar d'una malaltia quan es refereix a una dona que quan es refereix a un home, i evidentment la repercussió social que té quan afecta una dona no és la mateixa que afecta a un home. I d'aquesta idea és des d'on hem dissenyat, o des d'on hem pogut agafar totes les activitats que es realitzaran, com us deia, doncs al llarg del mes de maig. És important el que comentaves també, no només que organitzem conjuntament des de Salut Pública i Polítiques d'Igualtat, sinó també la intervenció d'altres departaments i d'altres entitats del municipi.
Mm-hmm. Per entendre'ns dins d'aquesta primera intervenció, la desigualtat de gènere es pot provocar desequilibris en la salut de les dones?
Sí, Sí, sí. Per exemple, i potser aquí la Tamara també doncs, pot dir el seu, jo vaig anar a unes jornades on es tractava, per exemple, el tema dels infarts, els atacs de cor amb una dona, i els símptomes són totalment diferents amb un home que amb una dona. Aleshores, socialment, clar, això no està explotat, no s'ha dit, no és comú. I aleshores, doncs, bueno, socialment, això repercuteix en que les dones reben un input negatiu amb uns símptomes que poden tenir, que poden derivar en una malaltia com un infart, per exemple, i clar, doncs, bueno, això portaria doncs, temes de baixada d'autoestima, de no sentir-se reconegudes, de no saber ben bé reconèixer els seus propis símptomes, i això és un exemple, vull dir, hi ha molts més altres que es podrien posar sobre la taula.
Mm-hmm. Tamara, podem parlar de malalties típiques de les dones? Home, podem parlar de malalties relacionades sobretot, per exemple, amb l'aspecte reproductiu, no? Relacionades doncs, amb el fet de bueno, l'embaràs, l'alletament, relacionat amb la fertilitat, malalties també lligades moltes vegades amb bueno, l'àmbit de treball de les dones, per exemple, la incidència de la depressió és més alta en les dones també, problemes d'ansietat, a vegades la dedicació que fan les dones amb els fills doncs, també els hi provoca trastorns. Ja està clar que, igual que diu la regidora, doncs, tot des de l'atenció primària, des de les tasques de prevenció i promoció, la perspectiva de gènere l'hem de tenir en compte.
Mm-hmm. Potser hem de reflexionar més sobre aquests temes que a vegades no ens parem a pensar. Avui pensava el mal de cap, que riuen sempre que les dones tenim molt mal de cap, no? Li podem trobar una explicació cultural o social a això? Qui m'ho contesta?
Home, jo penso que hi ha aspectes també a tenir en compte fisiològics, no? Potser aquí ens hagués faltat un professional de la medicina que ens pogués aclarir d'una manera molt més concreta el tema, però sí que aspectes de tipus hormonal, fisiològic, és a dir, hem de tenir en compte que som diferents, no? I per tant, l'abordament dels problemes de salut també ha de ser diferent.
Mm-hmm. I aquí voldria apuntar un tema que potser doncs, no té tant a veure amb la medicina tradicional, i és el tema de les emocions, és a dir, de com es tracten les emocions i com aquestes afloreixen doncs, amb un tipus de persona i amb un altre. Els mals de caps, per exemple, poden venir donats per moltíssimes situacions, i pot ser una mateixa emoció que una dona experimenti i que representi amb un mal de cap. És a dir, no, el mal de cap no sempre va relacionat amb una malaltia física, interior, etc., sinó que moltes vegades és un sentiment que no ha florit i que ho fa doncs, d'aquesta manera que és negativa. I per tant, també alguns dels tallers i també algunes de les activitats que es proposen en aquest cicle surten una miqueta del que és la medicina tradicional, no? És per fer altres tipus d'activitats, com per exemple un taller d'autoestima i relaxació per a dones, o el tema dels tallers de cuina, no? Doncs que serveixen també per propiciar les relacions personals.
Ara parlarem detingudament de les activitats, perquè precisament allò que parlàvem, no? El mal de cap moltes vegades és tensional i hem d'aprendre a relaxar-nos, no?
Exacte.
Aquesta és la primera activitat que començarà dilluns, aquest taller sobre autoestima i relaxació. Explica'ns en què consistirà.
Aquí potser la Sandra ens podria explicar.
Sandra, explica'ns-ho.
Okay. El taller d'autoestima i relaxació comença aquest dilluns, com deia la companya, la Reme. Durarà 12 sessions, o sigui que és un curs bastant complet, des del dia 3 de maig fins a l'11 de juny, tots els dilluns i tots els divendres a l'oficina nova de la Llei de Barris, de 9:30 a 11. En aquest taller va dirigit exclusivament a dones, que amb diferència amb les altres activitats, perquè la resta d'activitats ara parlarem, convidant a tothom a assistir, dones i homes i totes les generacions, no? Perquè una mica ens interessa propiciar la reflexió sobre la salut i la variable gènere en tothom, no? Que és una manera, no?, de sensibilitzar. Aquest taller d'autoestima va dirigit exclusivament a dones perquè, tal com s'estava parlant actualment, les dones en general patint moltes vegades dificultats en l'autoestima, no? La nostra autoestima, i té molt a veure amb els valors socials i culturals i en l'educació rebuda, a més del que deia la Tamara, no? Les variables biològiques i es tenen en compte, però també, tal com comentava la regidora, les variables psicosocials són molt importants, perquè no hem d'oblidar doncs, que ara moltes dones estan patint, no?, la doble jornada laboral, la doble presència, treballar dintre i fora de casa, la laboral remunerada i el treball no remunerat, i també el que es diu la doble presència, que és estar al treball però pensant en que he deixat un nadó sol, en l'hora del metge del nen de 5 anys, i bueno, estem doncs alhora en molts puestos, i tot això té conseqüències i fem moltes somatitzacions, i el taller d'autoestima s'intenta donar eines per poder relaxar-nos, compartir amb la resta de companyes situacions similars, i bueno, tots sabem que compartint a vegades també trobem un estat més de pau, no?
Mm-hmm. Hem de dir que l'11 de maig, parlem d'una altra activitat, s'iniciarà un nou taller, en aquest cas a la cuina del CEP, al Martinet. De què es tracta? Què farem a la cuina?
Aquí, en aquest taller de cuina intercultural, també té 4 sessions de 2 hores, es farà a l'escola del Martinet. Ho hem organitzat en la col·laboració del Pla d'Entorn de la Regidoria d'Educació, i es pretén donar bueno, una visió d'algunes plats típics de diferents cultures. Hem escollit 4 països, Senegal, Pakistan, el Marroc i Argentina, com un exemple, no? Però la idea és donar una mica pues, exemples de com cuina a diferents cultures, propiciant un espai per xerrar, intercanvi i una mica apropar-nos a l'altre. I, bueno, generar un espai així de confiança. Mm-hmm. Convidem a tothom a assistir. Aquí poden venir homes, dones, joves, gent.
Mm-hmm. Tot i que ara hi ha molts cuiners famosos, però la cuina culturalment s'ha associat a les dones. Això podem dir que és una cosa que ens uneix, no?, una mica. Els fogons.
Sí, però la mala sort és que normalment els que arriben a ser famosos i surten a la televisió sempre acaben ser homes. Això, hi ha un percentatge molt alt de homes famosos cuiners.
Bueno, tenim a la Ruscallera, que ens fa un bon dia. No l'hem de desmereixer.
És el símbol, el símbol.
Oh, sí.
Parlem de més activitats. El dia 13 de maig hi haurà una xerrada sobre el sexe a partir dels 50. Una activitat que ens inclou també dins el programa Gent Activa. Per quin motiu heu fet una mica vostra aquest tema?
Bueno, a veure, el tema del sexe, sobretot en les dones, doncs és un tema que bueno, és molt recurrent, no? En qualsevol cicle que estigui adreçat a activitats de dones, doncs es fa servir. Hem volgut enfocar-ho en l'edat de partir dels 50, doncs perquè bueno, sempre hem pensat que a partir d'aquesta edat, doncs, com que el sexe ha quedat una miqueta oblidat, no?, per dedicar-nos a altres coses o perquè físicament no podem estar en les mateixes condicions. Doncs no, el sexe és molt important al llarg de tota la vida i al llarg de la vida de les dones també. Hem de dir que és un taller que està organitzat per la Regidoria de Serveis Socials, aquí també volem agrair la seva participació, i a més ho fan professionals del programa d'atenció a la dona del CAP Ripollet-Cerdanyola, que sempre volen també participar amb nosaltres. Aquí també doncs volem convidar tothom. Jo crec que és molt important parlar de sexe a partir dels 50 i sobretot parlar de sexe de les dones. Crec que és molt bona idea.
Confieu en la participació d'aquesta activitat de dones grans?
Bueno, provem-ho, no? Sí. Provem-ho, intentem trencar tabús.
De tota manera, hem d'aclarir que els homes també tenen cabuda en aquesta activitat, no?
Sí, sí, tant, és molt important també que vinguin els homes, evidentment, com a qualsevol de les altres activitats. Aquí no, no estan tancades en temes de sexe. Creiem que tant els homes com les dones han de participar de les qüestions de les dones. De fet, és una de les seves arrels més importants. És a dir, s'han de compartir els temes, les tasques, vull dir, tot.
Molt bé.
D'això.
Abans parlàvem de les malalties típiques de les dones, i una d'elles és el mal d'esquena. Com el voleu prevenir?
A veure, l'objectiu és fer durant un parell de dies un taller teòric però eminentment pràctic, on diferents professionals de medicina, doctors i infermeres, ens podran informar una mica de quines són les conductes o la higiene postural que hem de tenir per evitar aquests mals d'esquena, des de com posar la rentadora a com seure correctament en la cadira per treballar amb l'ordinador, no? O com rentar-se les dents, com fer la planxa correctament. Vull dir, són tasques quotidianes que fem tant homes com dones, encara que tot i habitualment s'han associat a les dones, i que moltes vegades doncs fem malament, i això ens repercuteix amb la salut de la nostra esquena, no? La idea també és complementar-ho amb un taller de tai chi per tal de doncs millorar la nostra elasticitat, per tal de relaxar el nostre cos i aprendre una mica a tenir coneixement propi, no?, del nostre estat físic.
trobem la relaxació com un tema recurrent, no? Això de les dones estressades no pot ser. Hem de parlar d'un altre vessant que analitzeu en aquest cicle, que és la relació entre dona i tabac.
Així és, el 31 de maig se celebra des de fa molts anys el Dia Mundial Sense Tabac, i aquest any l'Organització Mundial de la Salut ha establert com a lema Gènere i Tabac, la promoció del tabac adreçada a les dones, ja que s'ha vist que la indústria tabacalera i les seves campanyes publicitàries cada cop estan més dirigides a captar fumadors entre el públic femení, no? I de fet s'ha vist que el mercat masculí està com saturat i que, bueno, dintre del mercat femení hi havia cada cop més possibles fumadores, no? I el que s'està veient és que les noies fumadores actuals seran les dones malaltes del futur, no? I és el que hem d'intentar evitar. Mm-hmm. Actualment als Estats Units, per exemple, el càncer de pulmó ja supera el càncer de pit, no? I això està vinculat amb el consum de tabac. Les dones van començar a fumar més tard que els homes, històricament, i el que s'ha vist és que ara estan en un pic que fins i tot supera el de fumadors masculins.
Parlem d'una activitat de conscienciació, bàsicament.
Exacte, serà un estant informatiu, ens trobareu el dilluns 31 de maig a la plaça del Mercat, i la idea és oferir informació sobre els perjudicis del tabac, de quina manera poden deixar aquells que són fumadors actualment, i conscienciar les dones de les repercussions més particulars que tenen el fet de consumir tabac, no? A nivell reproductiu, a nivell de l'embaràs, etc.
Mm-hmm. Hem de parlar ja de la darrera activitat d'aquest programa, Déu-n'hi-do, que és molt extens. Tindrà lloc, em sembla, que el mes de juny, i es tracta de relacionar les danses de Bollywood amb la sexualitat segura. Això com ho feu?
Aquesta activitat l'organitza la regidoria de joventut, però abans que aquesta activitat ve la del monogràfic de cuina sana i ecològica. Hi ha una xerrada,
una activitat,
hi ha una xerrada el dia 2 de juny, una mica per reconèixer que el Pla d'Entorn també està participant, i aquesta acció de la cuina és una mica resum dels tallers que estan fent durant tot l'any a les escoles de pares i mares, i bueno, una mica volen intentar explicar doncs, per prevenir enfermetats com la menopàusia, la osteoporosi i bueno, una mica facilitar la cuina sana i ecològica per promoure una millor salut. I en relació a les danses de Bollywood, les organitza la regidoria de joventut, va dirigida al col·lectiu dels joves, i s'intenta parlar de la sexualitat i una mica també la prevenció d'enfermetats i demés a través de les danses. I bueno, és una activitat bastant novedosa, sí. I penso que...
Jo volia comentar, amb el tema del moviment físic, el que fem és tenir un propi coneixement del cos i també prendre consciència del nostre espai, no? I un cop tenim això, doncs bueno, ens serveix també com una eina per poder expressar idees o poder coses que no ho fèiem prèviament, i que amb aquests moviments o amb aquesta expressió corporal doncs també la fem servir per expressar-nos íntimament o més interiorment, i crec que aquest és el punt de connexió entre la dansa i el que és la sexualitat.
Parlem d'una activitat de la regidoria de Medi Ambient, intervenen també Educació, Polítiques d'Igualtat, Salut Pública, Déu-n'hi-do. Aquest programa és força complet i a més us heu compenetrat moltíssim, no?
Sí, a més no se'ns ha d'oblidar una cosa, que és que les activitats que aquí apareixen, així com tot el material gràfic que s'ha dissenyat, està fet en col·laboració amb la Llei de Barris, amb la Llei de Barris de Can Mas, que també doncs, ha portat això, a part de recursos econòmics, espais moltes vegades, i bueno, la col·laboració també del personal que treballa dintre de la Llei de Barris, i això també és important remarcar-ho.
Aquest fet és, ja ho va portar a terme l'any passat, si no recordo malament, no? El tema de Can Mas.
Exacte, i també amb el cicle d'activitats que vam fer pel dia 8 de març, pel Dia Internacional de la Dona, doncs també vam col·laborar amb Llei de Barris, no en totes les activitats, però amb algunes d'elles. I bueno, també això doncs, ens afavoreix pel tema de recursos i pel tema d'espais.
Tallers i activitats molt interessants, que a més hem de dir que són gratuïts.
Sí, tots són gratuïts. Crec que aquesta és la millor manera d'apropar-nos a la població i que la població també es pugui apropar a nosaltres. I a més, com que hi ha diferents horaris i diferents configuracions d'activitats, doncs això també afavorirà que la gent, si més no, es pugui apropar, potser no a totes, però a algunes d'elles. Tot i els esperem a totes, això segur.
A on caldria inscriure's en cas de les activitats? Suposo que a diferents jocs, però la informació la poden... Bueno, recordem que la poden trobar també a la web municipal ripollet.cat.
i que allà doncs, de cada activitat hi ha el telèfon o el contacte on es poden inscriure, no?
Sí, les inscripcions prèvies per a aquelles activitats que així ho requereixin doncs s'han de fer a l'oficina de polítiques d'igualtat, que està dintre de l'oficina de la llei de barris de Can Mas. Els tríptics, com tu ben deies, i a la pàgina web doncs poden trobar els telèfons on es poden adreçar i l'adreça exacta per si algú vol fer-ho presencialment, doncs que ho pugui fer. Però vaja, de que necessitin preinscripció prèvia estem parlant de tres activitats, la resta són obertes i no necessiten inscripció.
Mm-hmm. Doncs ja ho saben, que serà a partir d'aquest dilluns amb aquest cicle Dones i Salut. Moltíssimes gràcies a totes tres, la regidora de Polítiques d'Igualtat Maria del Mar Viera, moltes gràcies.
A vosaltres.
I a la tècnica de Salut Pública Tamara Navarro i la de Polítiques d'Igualtat Sandra Ortiz, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Esteu escoltant Info. Can Mas té la seva pròpia veu i ara també la té a Ripollet Ràdio. El darrer dijous de mes, de 7 a 2 quarts de 8 del vespre, escolta la veu de Can Mas, al 91.3 de la FM. La veu de Can Mas, la teva veu a Ripollet Ràdio.
Sintonitza Ripollet Ràdio, siguis on siguis. Escolta'ns des de qualsevol part del món. Ripollet Ràdio a internet. Entra a ripollet.cat i sintonitza.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Breus informatius.
Passem ara a conèixer altres notícies de la setmana en forma de breus. Després que el primer equip del Club d'Escacs Ripollet aconseguís l'ascens de categoria al Campionat de Catalunya d'Equips en el seu primer any d'existència, el club local ha participat als play-offs del títol de Campions de Catalunya. Un cop superades totes les eliminatòries, l'equip format per Carlos Ruiz, Carlos Jiménez, Eloi Serrano, Xavier Vilarassó i el suplent Jesús Panyella ha aconseguit arribar fins a la final del Campionat de Catalunya de Tercera Provincial, que jugarà el proper diumenge 2 de maig a Llinars del Vallès contra el Llinars C.
El passat diumenge, centenars de socis i sòcies del centre parroquial, membres d'Amic del Teatre i autoritats municipals, entre elles l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, van participar a la inauguració oficial del centre parroquial. L'acte va començar a les 6 de la tarda amb els parlaments oficials de Josep Maria Sisa, president del centre parroquial, i de l'alcalde de Ripollet, i a continuació Amics del Teatre va oferir un recull de diferents fragments d'algunes obres representades recentment al teatre. Degut al gran nombre de públic, es va fer un segon passi de l'obra a les 8 del vespre.
El proper 4 de maig s'inicia el període de preinscripció a les llars d'infants municipals. La documentació s'ha de presentar al Centre d'Interpretació del Patrimoni. El dia 21 es farà la publicació de les llistes baremades de les dues llars d'infants i la regidoria d'Educació.
El passat dimarts 27 d'abril va començar l'asfaltat del carrer Pedró. Aquestes obres han consistit a més en l'ampliació de les voreres, la substitució del clavegueram, l'eliminació de barreres arquitectòniques i la col·locació de mobiliari urbà nou. L'obra està complint tots els terminis previstos.
Decenes de nois i noies de 13 instituts a tota la comarca, entre ells els tres centres públics de Ripollet, van participar el passat dimecres 28 d'abril a la trobada d'alumnat mediador 2010 celebrada al Centre Cultural de Ripollet. Durant la jornada els joves van realitzar tallers relacionats amb la mediació en situacions de conflicte. Les activitats van començar a les 10 del matí amb la benvinguda de tots els assistents i a partir de 2:15 es va iniciar el primer grup de tallers. Així els joves van tractar temàtiques com quin és el paper del mediador, la cooperació entre ells i l'anàlisi dels sentiments i el seu autocontrol a l'hora de viure i intervenir en situacions de conflicte.
I aquest diumenge hi haurà teatre infantil pels més petits. Serà a càrrec de la companyia Tabata Teatre. Tina, la bruixa fina, és un espectacle on el text, les cançons, les titelles, la lluna i l'escenografia recolzen una història plena de fantasia seguint la línia poètica que la companyia ha desenvolupat al llarg dels 18 anys de trajectòria. Serà a les 6 de la tarda al Teatre Auditori.
I el proper divendres comencen les activitats amb motiu del Dia Internacional de Fibromiàlgia. Serà un taller titulat Rio Abierto, càrrec del Centre de Ioga i Creixement Samsara. La propera activitat serà el dia 10 de maig amb un taller titulat El nostre metge interior. Per inscriure's a les activitats cal dirigir-se al Centre Cultural.
I el passat divendres 23 d'abril es van atorgar els premis del 8è concurs de disseny de punts de llibre per la secció d'audiovisuals i de la 13a edició del concurs de punts de llibre que cada any organitza la Biblioteca Municipal. Enguany han participat un total de 913 persones en aquest certamen. El nom dels guanyadors els trobaran a la web municipal.
Recordin que tota aquesta informació i d'altres notícies la trobaran ampliada a la web ripollet.cat.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Passem ara a conèixer l'actualitat esportiva de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem els titulars parlant de futbol. El Pajaril tindrà que esperar per ser campió.
Tots esperaven cantar la Girona aquest passat dissabte, però l'equip del Mirasol, que és el segon, no els va deixar i els va guanyar per 3-4. Queden 3 jornades i la penya portia Pajaril. Sols li falta un punt per ser matemàticament el campió i podria ser aquest diumenge al camp de la Diagonal. A les Diles jugarà el dissabte contra l'equip del Sant Cugat i la de fut el diumenge contra la Farga. A la categoria preferent, el Ripollet tindrà que puntuar si no vol veure que sobre els equips que es distancien sobre ell. Cal recordar que el Ripollet porta 3 derrotes seguides i un empat i que en 4 partits li ha marcat 9 gols. I aquest diumenge jugarà al camp del Tona, que és un equip que està fent una bona segona volta.
Parlem d'handbol, el Ripollet a la Copa Federació.
I a més molt contents per la seva segona victòria i primera en aquesta Copa Federació, que van començar el dissabte passat guanyant a l'Agramunt per un ajustat marcador de 24-22 a favor dels homes de Santi Llop. Aquesta jornada jugaran a la pista de les Franqueses. Aquesta Copa és un torneig molt criticat pels equips perquè sols se juga una vegada i no hi ha segona volta. Cal dir que el Ripollet a la Lliga ha quedat en el lloc número 10 amb una sola victòria, amb un total de 628 gols en contra i 421 a favor, dels quals Sergio Pons guanyarà el trofeig d'Infosport amb 105 gols.
I acabem amb boxa eliminatòria pel Campionat d'Espanya.
Avui divendres, doncs, a partir de les 10, en el pavelló Joan Creus, hi haurà 4 combats professionals i 4 d'amateurs. Comptaran amb els professionals Abiaquell Medina, David Sarabia i Javi García Rocher. L'últim combat a l'estel·lar serà entre José María Guerrero del Club Boxeo Ripollet contra Juan Nelongo de Tenerife. Un combat de 8 assalts de 3 minuts. El guanyador serà l'aspirant a disputar el combat final per al títol de campió d'Espanya contra l'actual campió, que és el boxejador Santos, que és d'Alicant. Preu de l'entrada 20 euros i anticipada 15.
I només per acabar, resta saber quin serà el convidat d'avui.
Doncs en directe tindrem el preparador físic Julián Cabeza, del Club Boxeo Ripollet.
Ja ho saben, boxa aquesta nit i boxa també al programa Infosport a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
Un cap de setmana em sembla que plourà. Abans d'acabar mirem quin temps es espera per aquests dies a Ripollet.
Tot sembla indicar que les temperatures estiuenques dels darrers dies ens deixaran durant les properes jornades. Així s'esperen pluges i temperatures més baixes a partir de dissabte i fins mitjan de la setmana vinent.
I fins aquí l'info d'avui divendres 30 d'abril de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Els deixem escoltant el tema Soy Mujer de Chenoa, una cançó dedicada a totes les dones i en especial a les mares, donat que aquest diumenge se celebra el seu dia. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Soy mujer, soy de hiel, soy de miel, soy de piel, debilidad y poder. Soy alguien.